Abans que res, agrair-vos la vostra presència i agrair també a l'ADAC i a la Fundació d'Estudis Històrics de Catalunya l'oportunitat de poder entrar en contacte amb vosaltres, poder-vos fer 5 cèntims del nostre treball d'investigació i sobretot també poder fer-ho a la ciutat de Girona. És la tercera presentació que fem del llibre i la primera que la fem fora de Barcelona. I precisament, ara ho comentàvem quan veníem cap aquí, doncs a la ciutat de Girona la meva família hi té una certa relació, no diria històrica, però vaja, d'una generació com a mínim, en el sentit que precisament heu escoltat que som professors de batxillerat i dona la casualitat que l'any 1971 vam haver de venir a Girona a firmar el primer contracte per poder treballar en un institut, en aquest cas en l'Institut d'Olot, i a partir d'allà doncs, els vincles de la nostra família doncs, a la ciutat d'Olot i a les terres d'aquesta banda del país doncs, ens han fet conèixer molta gent molt interessant, alguna està per aquí darrere també en aquest moment avui, i també doncs, conèixer l'obra d'una persona tan interessada en la nostra història com va ser en Francesc Ferrer, i també a través de la ciutat d'Olot doncs, fer-nos membres del Patronat d'Estudis Històrics d'Olot i Comarca i poder conèixer també algunes investigacions importants que s'han fet sobre la guerra de successió en el cas d'Olot, com la darrera que va presentar aquest hivern passat amb Miquel Puig i Reixa. Dit això, la nostra tasca d'investigació sobre el segle XVI i XVII fonamentalment la va iniciar Antoni cap a l'any 1990 als arxius de Salamanca i a l'Històric Nacional de Madrid, de Simancas, evidentment, i a l'Històric Nacional de Madrid, i principalment la va centrar en la història de Catalunya. I sobretot les relacions que tenia en aquells segles tan complicades, hi ha coses que no varien, però en fi, tan complicades en l'Acord de Madrid. El dia d'avui diria que la nostra col·laboració del Toni Meda i a través de les investigacions fetes per ells amb els arxius doncs ens han portat a un seguit de publicacions. Jo només us esmentaré per sobre algunes de les que hem fet amb un ordre una mica cronològic. El 1997 ja vam presentar en un congrés d'història local a Barcelona, les estratègies repressives a l'acord de Felip V a la ciutat de Barcelona, 1715-1716. Després, el 2001, van publicar Setge i Capitulació de Barcelona, el 1652. I després, sobretot, l'any 2001, varen col·laborar en la publicació d'aquest catàleg de l'exposició de l'Associació Memorial 1714, catàleg que us deixarem aquí perquè ho pugueu tenir a la vostra disposició, en la qual ja feien l'esquema, l'esquelet, del que seria posteriorment l'obra, el llibre. A partir d'aquí varen també fer una comunicació al Congrés d'Història celebrat a Barcelona el 2005 sobre la posta catalana a la Guerra de Successió, que s'ha ficat titulada Els anys de l'esperança, 1705-1706, i ara en aquest moment, diguem-ne que tenim a través de la xarxa informàtica, tenim penjada la lluita d'imperis i dissort del poble català, 1709-1710, sobre aspectes internacionals, per intentar demostrar, a través de la documentació de què disposem, que abans del Tratat d'Utrecht, doncs, les negociacions entre l'acord de Felip V i Anglaterra ja eren molt clares i anaven per un camí claríssim també de deixar abandonats els catalans a canvi del comerç amb Amèrica. I per últim també està a punt de sortir, no crec que fem temps per arribar per Sant Jordi d'aquest any, un estudi sobre els projectes diferents de la Ciutadella de Barcelona de 1640 a 1704, que titularà Absolutisme contra Pactisme a la Ciutadella de Barcelona. En tot aquest temps d'investigació hem anat rebent el suport primer de la revista L'Avenç, que va ser la primera que ens va facilitar una primera publicació, després de l'Institut Municipal d'Història de Barcelona, molt especialment de l'Associació Memorial 1714, actualment de la revista Sapiens, de l'investigador Jordi Penyarroja, del qual tenim unes obres aquí fora, i del professor de la Universitat de Barcelona, Agustí Alcoverro, i finalment recent, doncs, la Fundació Catalana d'Estudis Històrics. Com heu vist, hem intentat, a l'entrada hem intentat fer un títol que digués no tan sols una guerra dinàstica, un intent de nou real poble català, 714-1736, en el sentit que, malgrat el seu nom, la guerra de successió evidentment no va ser només un conflicte dinàstic, que també, que es barallava en dues dinasties, ni tampoc tan sols un conflicte internacional, que també, evidentment, sinó que, pel que és per Catalunya, representa la un intent de planificació d'acabar amb la història, la memòria històrica, les institucions, la llengua, la cultura, els arbres, els castells, la documentació, les hisendes, l'economia... És alguna cosa? És a dir, com veureu molt exhaustivament, acaba amb tot. És a dir, que Catalunya ja no fos Catalunya. Entrant directament en el que és l'obra que vam publicar ara farà aquest estiu 3 anys, Repressió Borbònica i Resistència Catalana, precisament el que intenta és donar a conèixer a la població, que aquest ha estat sempre l'interès d'Antoni Muñoz quan va començar a investigar a Simancas i a Madrid, que al màxim possible de la població saber realment què és el que va passar. Ho hem intentat fer sempre amb un estil el més divulgatiu possible. Evidentment, no ha mancat mai el rigor científic de tenir tota investigació històrica. I en aquest llibre veurem que es titula Repressió i Resistència, es donen durant tots aquests anys, aquests llargs 22 anys, doncs les dues actituds. L'actitud, diguem-ne, d'anar a anorrear la idea de Catalunya, inclús la idea, i per altra banda la idea de resistir aquest intent d'anorreament. En aquest llibre solem donar sobretot la veu als botxins, vull dir als repressors. I aleshores, com que són documents d'ells, signats per ells, es fa molt difícil que des de qualsevol òptica, per molt esbiaixada que sigui, es pugui fer aquella transposició a la que són avesats de molta gent de convertir els botxins en víctimes i les víctimes en botxins. Queda clarament demostrat qui és la víctima i qui són els botxins. El resultat és molt eloquent i jo us llegiré alguns exemples del que comento. Per exemple, quan ja Barcelona havia estat retuda i ocupada després de ser bombardejada durant més d'un any, es discutia a l'acord de Madrid quina destinació havia de tenir Barcelona. És a dir, Barcelona havia de continuar existint, no havia de continuar existint, si havia de continuar existint, en quines condicions. I llavors es dibuixaven com tres posicions. Una posició que diríem la posició de Colom, és a dir, la posició més pacífica, de dir, mira, doncs els enderrocarem les muralles i aleshores la ciutat prosperarà i d'aquesta manera doncs, prosperarà l'economia catalana i com que els hem clavat el cadastre, doncs nosaltres xuclarem més recursos impositius i per tant doncs, mira, anirem tots bé. Aquesta seria la posició de Can de les Coloms. Després hi havia la posició intermitja, que va ser la que finalment doncs, va triomfar, en el sentit de dir, no, és a dir, destruir les muralles i que creixi Barcelona i parlar-ne. El que hem de fer doncs, és conservar Montjuïc, conservar les muralles i a més afegir una ciutadella, la qual cosa doncs, quedarà a Barcelona per ponent i per llevant ben controlada. Però hi ha una tercera posició, que la posició que podríem dir falconera, no? De dir, doncs, el que us diré ara. Pone en la consideración de todos que tantas y cuantas piedras se pongan en tal ciudad serán tantos enemigos a vuestra majestad y a sus descendientes. Per tant, ja veieu que està dient que més val que no se faci una ciutadella ni que es posi cada pedra més, perquè cada pedra es convertirà en un enemic de sagració de majestat. Demuela a Barcelona sus murallas todas cenizas, todos los edificios que tenían y hoy se mantienen de ciudad, diputación y armas con otras antiguallas, bórrese esto. Y ahora ve la recomendación. Las crecientes del mar baten sus calles, el puerto cegarlo, su linterna derribarla. Verá vuestra majestad cuán humildes son y escarmentarán todos los demás. Entonces, destruye Barcelona plenamente. També es pot trobar reflectida en aquest recull de documentació i exposició argumentativa, es pot trobar també l'afany de rapinya dels ocupants. Heu de pensar que el llibre inclou la relació alfabètica de les 1.098 famílies, segurament algú trobarà algun familiar, algun antecedent per aquí dintre, jo en tinc una senyora, però hi havia poca cosa a confiscar, malauradament, o sortosament, 1.098 famílies expulsades de les seves propietats, i tot el patrimoni de la Generalitat, tot, fins per randa, fins i tot el més mínim detall, fins i tot una estovalla de sobre taula, tot completament confiscat. També a la vegada, doncs, la resistència popular, que es donarà per una part, hi haurà en un moment determinat una resistència armada important, com comentarà potser Antoni més endavant, es dona també algun cas de resistència, jo diria, tipus gandhià, abans de Gandhi, no? Tipus pacífic, però també molt imaginatiu, que ara doncs, us els diré, perquè dona idea de com la resistència, amb un document de 1725, continuava per altres camins que no pas els camins de la lluita armada en aquell moment. Aleshores diu, el regent de l'Audiència, Cristòfol Corral, en una carta a Juan Herrera a la Cort de Madrid el 25 de desembre, dia de Nadal de 1725, relatava el fet següent. Diu, Señor Ilustrísimo, no acierto a explicar todo lo que siento de la obstinación y ceguedad de esta gente, que los beneficios del rey los atribuye a otro objeto, cuya memoria idolatran el día de hoy. Aborrecen a todo castellano y quisieran que estos se perdiesen por ellos. No quiero pasar más adelante. Y aleshores explica el motiu de la seva queixa, de la seva denúncia. Estos días pasados prendieron a un hombre, el cual había enseñado a un perrillo que tenía, el que echándole un poco de pan y diciéndole que comiese por Felipe V, no quería comer el perrillo el pan ladrando. Y luego, diciéndole que comiese por Carlos III, con gran fiesta y brincos, cogía al perrillo el pan y le comía. Esta habilidad hacíala hacer este hombre a su perrillo públicamente delante de gente. Nosaltres, que si no, no tenia gràcia. De aquí inferirá vuestra ilustrísima lo que esta gente ama al rey nuestro señor. Lo que no tuve valor arriba para explicarme, señor, es razón mantener a estos vasallos en justicia y equidad y aliviaron lo que pudiese, pero también tengo por necesario al servicio del rey el que no quede memoria ni sombra de sus antiguos estilos y costumbres, de que son tan amantes todos, sin diferencia entre aquellos que siguieron el otro partido y los que fueron leales al rey. Es a dir, está bien que els botiflers catalans tampoc no oblidaven el que havia estat Catalunya, ¿no? Porque todos idolatran sus antiguas costumbres y ceremonias. El fet que investigadors i investigadores doncs, comencin a fer esment, encara que hem de dir, doncs, comentava abans en Carles, doncs sí que hi ha una línia d'investigació oberta a la Universitat de Barcelona sobre el segle XVIII, sobre el segle XVII, sobre la repressió. El que passa és que també ens pesa molt a la memòria encara una altra línia d'investigació, que era la que comentava ell, diguem-ne, de negar doncs, el que va passar, de dir que va ser una fortuna per a Catalunya sencera, doncs, el resultat de la Guerra de Successió. De tota manera, de vegades també ens trobem en què, malgrat que això ja dic que és una obra que havia estat als tres anyets, que evidentment està a totes les biblioteques universitàries, està a l'abast de tothom, doncs encara es trobem en què hi ha coses que hem descobert gràcies a la documentació trobada, doncs que quan un professor d'universitat doncs fa un treball sobre la qüestió, doncs ignora la troballa. Per exemple, el senyor Villarroel el general Villarroel, sempre s'havia dit que havia mort més o menys feliç a Salòria. No és cert. Hem demostrat documentalment que no va poder sortir de la presó de Sant Anton de la Corunya perquè no es podia moure. És a dir, quan arriba l'hora de llibertat, el reuma, l'artritis, el que sigui, el mantenia postrat. No va poder sortir i, a més, una carta del seu cunyat diu clarament i informa doncs, que ha mort a la Corunya. És una llàstima que part de la comunitat científica universitària d'aquest país doncs, continuï dient tranquil·lament Villarroel va morir a Segòvia. A l'última exposició que es va fer al Museu d'Història de Catalunya a Barcelona sobre la guerra de successió, doncs allò que sempre, allò, les pantalletes, els ordinadors, no? Entres allà, pam, mires, bueno, veus personatges austriacistes, va, anem a veure què te diu, no? Pum, dices Villarroel, pum. On diuen que va morir? A Segòvia. Per tant, sí que diguem-ne que jo diria que falta una capil·laritat més gran entre el món universitari investigador i la gent que som universitaris, però no professors d'universitat i que també investiguem. Malgrat això, és a dir, que una de les primeres, un dels primers esments que es van fer als mitjans de comunicació el va fer el professor Josep Fontana el 16 d'agost del 2005, publicat al Temps, i parlava ja de repressió borbònica, resistència catalana, reprodueix i comenta tot un seguit de documents que il·lustren l'amplitud i la duresa d'una repressió que afecta les persones, les institucions, la història, el dret constitucional, els llibres, els escrits, la llengua, el territori, les cases, les campanes, les banderes, que a part no les havia deixat abans, les banderes, els monuments i fins i tot els arbres. És a dir que entre això i que hi ha una part dels investigadors ja comença doncs, a fer referències del llibre a peu de pàgina, doncs més o menys veiem que de cara al futur es fa ser una mica optimista en el sentit que la veritat vagi penetrant en tots els àmbits. No? Val. A partir d'aquí diria que part meva, després estaré molt amatent a les preguntes que ens vulgueu fer i que puguem respondre, i ja cediria la paraula a Antoni Muñoz. Abans sí que comentar-vos una de les anècdotes d'aquelles que dius, bueno, és important que hi hagi un estil divulgatiu i que la població se vagi assabentant del que va passar. Ja sabeu que recentment ha hagut un judici pel terrible delicte de cremar certes fotografies i que això ha donat lloc a que el punt, la tira aquella dels acudits del punt doncs tingués per moltes edicions, no? I curiosament es van assabentar de que un dels advocats defensors a l'hora de defensar el perquè de la crema de certes fotografies doncs fer referència al llibre i fer referència al fet que clar, que un membre d'aquella família que en el seu moment, un avantpassat seu, va decidir tancar els Estudis Generals de Girona, endur-se tota la seva biblioteca, endur-se tot el seu patrimoni i enviar-lo a Cervera com a argument de defensa en el judici, doncs que com volien que no que fos aclamat de manera carinyosa i que no hi hagués algun acte simbòlic de reprimenda, per dir-ho d'alguna manera. No? Per tant, veieu que dius, bueno, mira, fins i tot arriba l'advocacia al llibre, doncs perfecte, cap problema. Toni?
Bé, doncs com ha dit el Josep Català i també a la presentació del Carles Camp, la repressió fou sistemàtica, exhaustiva, deliberada i no va deixar res per escapar. Com que després al torn de preguntes, hi haurà preguntes del segur que estarà interessat sobre els 75 presos polítics, sobre la qüestió de la repressió fiscal, la repressió de la llengua catalana, la repressió dels boscos, la repressió de les persones, les execucions, ja entrarien. Jo ara només llegiré alguna mena de documents perquè es vegi l'abast de la repressió, que va afectar fins i tot als botiflers. I enllaçant el que deia Josep i el Carles, comença amb el següent. Quan es va pensar quines fortunes o quines hisendes havien de ser segrestades a Barcelona, es va reunir la comissió de juristes i de teòlegs a plantejar-se a qui afectava. I van a plantejar si podia afectar als orfes, als nanos, als bollos, als malalts, als absents, i aquí explicant el perquè. I diuen aquesta comissió, Los inocentes se reputan o por realidad o por presunción. Por realidad, los infantes, los decrépitos y los locos. Por presunción, las mujeres, los ausentes y los impedidos por la enfermedad. Y a las horas comienzan a enradonar. Y digo, comprende también la confiscación a los inocentes como miembros y partes de la República o ciudad rebelde de los bienes externos y de fortuna. Porque teniendo toda la República el concepto indivisible de enemiga, se está refiriendo al Fidel, de enemiga, no puede dividirse por la calidad de algunos sujetos que la componen, aunque sean inculpables, porque se refiere a todos los que se hace la mayor parte, empeñada ciegamente en la injusta resistencia o execrable rebelión. Y el castigo recae directamente y precisamente en todo el cuerpo místico de la República que ha castigado en sus miembros. Y continúa, antes bien, aunque contra todos los que no manifestaran vehementemente con presunción de que fueron cómplices en la prolongada y ardiente y humillada residencia, en el interín que no cuesta su positiva fidelidad, es decir, demandaban que calía a los bollos, a los nanos, a los malas y a los asen, que habían de demostrar la seva inocencia, la seva fidelidad al Borbón, no la seva contabilidad. Así comienza. Pero, visitó al Bollus, a Nanus. Aquí esta información es, pensé que es la primera vez que es buena. Después, Felici que va a decir que va a reorar, que contemplando la piadosa recomendación que asiste a los niños por su tierra de edad, la naturaleza, los previniendo inhábiles a la culpa y venidos de quien de las haciendas que a estos pertenecen, se les desembarque. Y en la materia orden de desembarca las 60 de Molines, que era el embajador al Vaticano, el auditor de Roca, sí, que van a embargar a Pablo Segresta todas las 60 de Fortuna de Barcelona, todas. Y después, posteriormente Calía.
Porque eres dos masters igual, gracias.
Después pasan a ver qué van a más religiosos. Ya Perwood, el primer que va a ocupar Barcelona, ya había en pantalla un centenar y 10 cach de personas y el abad de Montserrat, el abad de Santas Creus. No. Pero la cosa es plantilla. Es una cosa muy fuerte. Que cada general de los conventos, por su parte, desde luego, y sin la menor dilación, las órdenes convenientes para que todos los frailes de los conventos que la religión tiene en Cataluña pasen a las provincias y conventos de Castilla, todos, dividiéndolos de tal modo que en cada convento haya de ellos los menos que se pudiere, encargando a los prados tengan con ellos el cuidado necesario para que vayan conforme al instituto. Y que al mismo tiempo envíe cada general de los conventos de estas provincias de Castilla a los de aquel principado otros tantos religiosos o más si lo necesitan. O sea, que decir, plantea ya claramente el feudal necesidad total, ¿no? Y a un cardenal que dio Udisi, que tenía un ser poder, y que dio su erroramente, dio, se propone la traslación de todos los religiosos de Cataluña a los conventos de Castilla. Y siento así que entre tantos y de las diversas religiones es muy dable que se encuentren algunos que se hayan mantenido fideles, por lo cual. Y continúa, y después, cuando ya entra el primer capitán general a Fosa, que es Castel Rodrigo, rebre la segunda instrucción. Referirse, ahora me estoy refiriendo al Fidel, que después ya, el que no sigue Fidel ya será otra cosa. La instrucción de la Capitanía General era esta. Y siendo la nación catalana de tan mala calidad, que aún con los mejores de ella se han mostrado más finos, conviene tener el mayor cuidado, sin darles manejo en su propio país, solo se podrán distinguir a estos en lo que toca a sus conveniencias y haciendas, y a los que fueren más capaces de las fideles. Se podrán proponer para empleos en Castilla. Conviene también, de ella la carta general, se informe exactamente de si en las plazas del Principado se hallan algunos naturales catalanes que tengan empleo de capitanes, de puertas, etc. Porque aunque estos sean buenos y se tenga experiencia de su fidelidad, sin embargo, está vitrandis y ciego su amor a la patria y a los fueros de ella, que tratándose de ellos pudiera peligrar aún el celo constante que hasta ahora han manifestado los buenos al gran servicio. Y para desviarlos de este riesgo, hubiera emplearlos en otras partes de la provincia. O sea, todo eso era adresar a que eran respires. O sea, que después, ahora, cuando comienza la represión contra la resta, fue brutal. Comenzaron por la ejecución de Gerard Moragas, el pendiamen de todas las personas que tenían algún tipo de arma, cada día pendiaban a un fotimen de personas, y así al llegar de 20 años. Ahora pues haré un par de ejemplos, si vos comencéis con ambas ejecuciones de Moragas. La ejecución de Moragas va a ser una ejecución premeditada, porque va a ser una ejecución premeditada. Sí, la carta era una carta a las horas. En Clara no funcionaba la nueva planta y funcionaba una junta interina de cinc catalán tutiflés encapsuladas por Patiño, el intendente. Y la carta es de un d'aquest ministres, que es deia Gregori Mates i Pujol, que escribía al primer ministro, escribía al primer ministro de Flissing-Té, Diana Seguel. Señor, en consecuencia de lo que el correo pasado participé a vuestra señoría ilustrísima sobre la prisión de Moragas y demás compañeros, diré que el día 26 se sentenció al primero a ser arrastrado vivo por las calles, porque Finchara pensaba que había nada a la forca, pero a pego. Arrastrado vivo por las calles por un caballo, degollado y hecho cuartos, puesta su cabeza en una jaula encima de la puerta del mar con un rótulo en llatín que leía que había pasado. A Jaume Roca y a Olas Jamic a ser ahorcado y puesta su cabeza en una jaula a la plaza de los traidores, y a Pablo Masip, trompeta que fue de Almao, a ser ahorcado. Y acaba. Se van actuando y sustanciando los procesos de los otros, habiendo sido grande el terror que aquellas sentencias han imprimido en el corazón de los más obstinados. Sí, claro, la represión era brutal, porque es que va a ser un asesinato deliberado, porque sabía, la junta interina, sabía, Moragas sabía de presentarse cada día la banda catalán general, y sabían que aquel día se andaba a escapar. Sabían dónde se amagaba en la cova del Sardientes. Sabía la contraseña que habían de dar a surtir. Entonces van a enviar una cuarentena de soldados y lo van a atrapar. Y como van a atrapar, habían publicado un ban que el que podía ganarse de Cataluña sería pelear, los van a pelear, para buscar una persona ejemplar para hacer aquel castigo. Pero es que después van a continuar penjant a qualsevol persona. I continuen en Castelrodrigo. Després de la instrucció, naturalment diu, este cuerpo, es refereix a Post de Catalunya, naturalmente infecto, necesita cada día más para irse purificando del potente remedio de un breve y firme establecimiento de justicia, la que autorizada por la fuerza de las armas pueda, si no limpiar enteramente su sangre de la malignidad que la infecta, a lo menos irla purgando. A lo mejor va a publicar Vans sobre que medio de tres personas no podían ir a la Junta para carrer a partir de las 8 de la tarde. Va a publicar un Vans sobre el control de las personas que circulaban por toda Cataluña. Va a publicar un ban sobre provisión de libres, escritos y documentos, que ya se pueden pasar. Es el... ¿En algún posafilú? Del 25 del 1 de enero. Comença a dir que cal entregar tota la documentació, totes les constitucions, tots els llibres, totes les cartes, i a la part de final diu: finalmente, como la ciega malicia en las turbaciones que empezaron en el año 1705 de la imprenta un sinfín de papeles sediciosos, libelos, tal, mandamos que a toda persona le sea lícito retener y mantener dichos papeles, antes bien, dentro del término de 20 días los debe haber entregado, y porque entre los históricos se hayan impresos unos anales de Cataluña. No sé, pero bueno. Bueno, es igual, después sería el suave, ¿no? Y porque entre los históricos hay entonces unos anales de Cataluña, su autor, el doctor Narciso Feliu, cuya obra distribuida en tres volúmenes en mucha parte contiene materia muy maliciosa, sediciosa y perjudicial al Estado, se prohíbe, ordena y manda a cualquier persona que él tenga las dichas obras bajo el más penal a la de Panceba. Y curiosamente prohíbes el libre de Feliu y después el ministro, porque era un libro que según él era sedicioso, es ahí, de mentiras. Y después, a la hora de presionar a determinar dirigente politis, van a agafar documentación de aquel libre para impresionarlos. Y después de aquel ban, el primer ministro va a decir: es muy conveniente que su majestad encargue a dicho marqués, el Rodrigo, la ejecución de todo lo que contiene dicho bando, con tal cuidado que la diligencia alcance a exterminar no solo semejantes instrumentos y privilegios, pero si fuera posible, aún la memoria de que los haya habido. Es decir, intentaban esborrar la memoria de la memoria. Después, van a continuar, como decían, pendían a cualquier persona que tingués algún tipo de arma, y con que eran tans el que pendiaban, donde van a publicar un no ban, que está por ahí, que no sé, siempre es.
¿Cómo se echan fecha?
Sí. ¿A qué te sale el ban de Vance?
El anterior.
Si vos pasas para que se vea la acción de Felipe. ¿Lleváis? Sí, al final. Y por entre los históricos se hayan impresos unos años de Cataluña, es decir, cualquier cosa que hace referencia a la memoria, a la constitución catalana. Y sobre aquel lo han dicho que era mola bien y que convenía que es publicidad y que se putea. Pero después van a comenzar a ejecutar a cualquier persona que tuviese algún tipo de arma. Y con que eran tans las que ejecutaban cada día, dos van treure un altre ban en que deien que la pena de mort anava acompanyada de la crema de les seves cases, disculpant a la seva família, i de la seva hisenda. I aun així continuaven la gent, el poble mai va entregar les armes i continuaven resistint-s'hi. Amagaven les armes a la Teulada, amagaven les armes al Montseny, alguns amagaven les armes a França, però van continuar sense poder parar el poble tingués armes, perquè va arribar un moment en què semblava que no era que era poc important la pena de mort. I després van pensar que no era suficient penjar als catalans que tingués armes, sinó que van afegir determinades qüestions. Aleshores, el capità general era... Caetano... Y deia, está mandado que a los catalanes, a quienes se coja con las armas en la mano, los ahorque y que así lo haga ejecutar. Y a las horas... A las horas, el no... ¿Sí? Igual. Ahora, no, por una miqueta ya está. Y a las horas el capitán general Bali ha llegado a tal extremo la temeridad de la gente generosa que cada día se va prendiendo en este principado, ya habían pasado sin cancha, de que estaban penjando a nadie, que no tan solamente desprecian el castigo que se les aplica de horca, sino que también hacen gala de tal forma que es lo mismo para ellos esta pena que nada, respecto de no hacerles la menor novedad. Y a las horas el capitán general y la audiencia van diciendo, harán alguna cosa más, y las cosas que van a hacer es la suerte, que por el camino se le cortase la mano, y después la otra, atenaceado, que volví tenallas ruentas a la esquena, y sobre el cadarzo las orejas, antes del degüello, lo que se practicara después de la muerte. Y a su era, 5 años después del 11 de septiembre. Y con que el capitán general pensaba que no era suficiente, va a preguntar que para mayor terror de estos ladrones bandoleros sería muy necesario, como ya tengo hecho presente a vuestra majestad, se dirigían al ministro, que el castigo fuese algo más áspero, siendo lo mismo para ellos la otra que nada. Y a la raya, el cursillo de Castilla, va a decir que ya no más faltaba comportarse como los emperadores romanos a los cristianos. Y hasta ahí. Pero la gente va a continuar teniendo armas, porque después, 100 años después, va a surgir un ban del capitán general Montemar, en que la gente, para amagar las armas, las desmontaba. Y amagaba el canoa con un lado, y va a surgir un nuevo ban en que veía que a cualquier persona que la trubés una pesa de un fusil, o de un calibet, o el que sigue, sería también penjada. Pero así van a continuar resistiendo. Y van a continuar resistiendo y fins i tot podem dir que la última resistència armada que va haver-hi, i havien passat 20 anys de l'11 de setembre, va ser la repressió del grup de l'Andreu García, que aquesta sí que la tenim, el García U. Sí. És que molt semblant la carta a l'execució de Moragas 20 anys abans. Van executar Andreu García, a la gent que l'acompanyava, si la trobo, i com eren gent de la selva de Camp de Tarragona, van posar el cap de l'Andreu García al poble de la selva de Camp, però sempre que penjaven una persona procuràvem que el seu cap pengués al seu poble, o bé al poble on havia estat apressat. I els cossos en les tres portes de Tarragona mirant cap al camp. I això va ser l'última execució davant de residència armada. Però la execució i la qüestió de les armes va continuar al llarg de tot el segle XVIII. I bueno, i ara faré un par de petit comentari sobre la llengua catalana i després sobre Banyoles. Doncs comencem per Banyoles. A més d'aquestes mesures repressives van acompanyades de que 40.000 soldats es van instal·lar al Principat i van ocupar violentament les cases de bona part de les famílies. Les famílies havien de donar-les depèn de la graduació, per exemple. Un coronel havia disposat de 4 cambres, 3 llits, és que portaven a la seva família, 12 cadires, 2 estovalles, 4 tovallons, 3 espelmes al dia i 8 llibres de carbó. I així el raonament anava. I hi havia l'ocupació fuerta tan brutal que al poble de Papai Clara tenia 175 habitants i va haver d'hostar ja a 140 soldats. L'ocupació representava el segon, per exemple, a Girona. Girona, estem parlant de 1725. Girona tenia una població de 3.775 habitants. I els soldats ajudats aquí, a Girona, representaven el 62,5%. És a dir, que més de la meitat de la població. Però a Girona, ara tenim dades d'Olot, de qualsevol. O sigui que era una cosa oficial. I a més, després els oficials triaven les cases depèn de les noies que hi havia, si hi havia més noies o més guapes. I va arribar la cosa a tal extrem que a Banyoles estem ara parlant de l'any 28, o sigui que ja havia passat temps. Un grup de veïns de Banyoles va denunciar el següent, que de muchos años a esta parte se acuartelan en ellas sucesivamente diferentes regimientos y destacamentos de caballería y dragones, alojando hasta los soldados rasos en las casas de aquellos moradores, de que experimentan no solo la incomodidad e inquietud continua, sino también graves daños y desórdenes en lo espiritual, que aumentan cada día el escándalo. De forma que en 15 meses que ha estado el regimiento de dragones de Balavia, han quedado desfloradas la mayor parte de las doncellas y preñadas el número de 78, sin dudarse que en adelante se irá aumentándose este lamentable estrago contra los servicios. Van a adresar un memorial al rey, el rey va a encaminar al capitán general, que a las horas era Risburg, y el capitán general dijo: finalmente, en un país donde se halla la mayor parte de la tropa de España, es preciso que sus naturales estén sujetos al gravamen del alojamiento, porque de otra forma no es dable pudiese subsistir. O sea, según el capitán general, la gente de Banyoles y la gente de Cataluña había de aguantarse a los soldados que tenían a su ya, a darle a su buchaca el sous, a darle a su buchaca la contribución que necesitaban y que no querían cerrarles. I això és ja 20 anys després de l'11 de setembre. És a dir, que la ocupació i la repressió va ser total. No va deixar res per escapar-se, ni siquiera als fidels. que si al començament dèiem la tempestat aquest informe sobre el Fidel, que no passaria després. O sigui que el poble va sobreviure perquè tenia força, no per la terra, perquè per part de l'acord de Madrid van establir sistemàticament que el poble català desaparegués, almenys de la seva memòria. I ara ja si hi ha alguna pregunta, ja tenim més informació sobre la reacció fiscal, sobre qualsevol
altra cosa.
Ah, la llengua. Parlem una miqueta de la llengua i... Quan al començament jo parlava de que van intentar traslladar a tots els religiosos a Castella, entre les conveniències que hi havia, també m'acabarà afegir una altra. Amb aquesta mesura deia, reformen tanto escándalo, instruyan al pueblo, quieten el país y ayuden a los ministros y destierren con los vicios hasta el lenguaje. Se refería a los religiosos castellanos que a la hora de confesar y predicar predicarían en castellano. Era una mena de que, como Hamlet, un verí, introducir la lengua castellana vía de la orilla. Y después, va a haber un internet al 15, que van despachar a Macanat, no había Google, y a las horas el Felip V va demanar pare a los bisbes de España. Y el bisbe de Sogor va a recuenar que tenía mucha influencia al Sogor. Lleguemos a aquella máxima tan conveniente como impugnada, de un rey, una ley y una moneda, a que se pueda añadir y una lengua, por lo que se podría prohibir el uso de otra que la castellana. Después, el decreto de nueva planta va a decir que las causas quería sustanciarlas, como veía, hablar en castellano. Y el capitán general va a decir que no era suficiente, que también convendría que las sentencias, cada vez que se redactaban en llatín, también se expresen en juez. Y de ella, pasó de que las sentencias fuesen en castellano. Por curiosidad, dos razones. Por haber vuestra majestad deliberado se sustancien las causas en castellano, la una, para ir borrando en cuanto se pueda aquel idioma materno de nación tan rebelde, desterrándola de un tribunal compuesto de sujetos de toda fidelidad, fe y confianza, y la otra, porque habiendo de concurrir ministros castellanos de otras provincias, no podrían entender. La respuesta que le dan desde la Cor es que está muy bien que las sentencias redactesen en castellano, por la segunda, a que se añade que con el mayor uso de la lengua castellana se irá extendiendo esta a los de aquel país, y la necesidad de sus propias dependencias en explicar, salir en defensarse y entender sus derechos, les necesitará aplicarse a la inteligencia de la lengua castellana, y por este medio, insensiblemente y por su propio interés, se aplicarán a saberla y a hablarla. Y después podemos terminar, eso sí, con la instrucción que es preservada, que van a los corregidos, sobre la podrán el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuya fin darán las prudencias más templadas y disimuladas para que se... pondrá el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, a cuyo fin dará las providencias más templadas, era una instrucción secreta, más templadas y disimuladas para que se consiga el efecto, sin que se note el cuidado. Y está asignada por Caetano de Aragón, que era el miembro del Consejo de Castella, y era el nombramiento de Fellana de Vilaplana como corregidor de Puchala. Así que si no van a conseguir, va a ser porque no van a poder, no porque no van a intentar ni no. Gracias. No es podía ni treure ni vendre, ni vendre. O sea, una dona al començament va ser impressionada porque tenía la seva botiga tres ganivets per vendre. Así que ni tan solo podían vendre. i si tenia algú hauria d'estar lligat. Però bueno, una cosa és lligat d'un manivell i una cosa és penjar i després cremar. Clar, clar, clar. Si és que era impossible perquè és que hi ha més coses. Per exemple, el cadastre, que era l'impost que van establir com a cosa moderna, només servia per pagar el sou dels soldats i no arribava. El cadastre reunia 15 milions de rals i el sou dels soldats eren 32 milions de rals. És a dir, que la gent, el soldat, com no cobrava, havien de usar el doble. O sigui que és que ni sortia les comptes. Clar. I després la despesa, d'allò que parlàvem de que havia de subministrar el coronel, tal, apujava a 2,5 milions de rals a l'any. Després també, quan es van establir els corregidors, el sou del corregidor, que eren 2.000 escuts, que a l'any era una... havien d'anar a compte dels veïns, també. Després, quan Felip V va anul·lar la moneda i va encunyar un altre banc amb el seu segell, faltava argent. I el ministre va dir, doncs jo me'n recordo que hi ha uns objectes de la Diputació d'or i d'argent que es podien refondre i utilitzar-los per fer la moneda nova. I així va ser fet. O sigui que és que ni la moneda es va escapar, res. No van deixar cap escletxa.
Per exemple,
alguna sí.
No, però és que no pisa, perquè, per exemple, la execució de Moragas i la qüestió que deia abans Josep de Villarroel, nosaltres la vam presentar en públic el 95. Després es va publicar en llibre el 97 i encara no funciona. O sigui que jo penso que coses, no sé, no sé per què sigui la nostra, no, però coses com aquesta, el llibre de Peñarro i el llibre de l'escriptor català devien estar en totes les biblioteques de Catalunya. Penso que són coses bàsiques, no? Que no... Perquè a més, com són documents que porten la signatura del ministre o del rei, és que són irrefutables. No,
no poden dir que és un invent.
Clar.
Sí, jo vull preguntar a l'Anex, no vostè, a la relació dels drets importants. Hi ha tres columnes.
Sí. El que... Veus aquella de les contribucions, o de
l'or... Sí, hi ha tres columnes i una eternitat, però costat n'hi ha una altra.
Sí, les columnes, sí, les columnes són les següents. És a dir, la primera és les rendes amb valor anual que produeix aquella propietat. L'altre és els impostos que graven aquella propietat i el que queda és el benefici net, diguem-ne.
Són les despeses per administració, per gestió. Però una cosa era el benefici de l'usufructe, sempre
per la
columna, que
clar... Segons que pagava aquest hisenda...
No, el gestor que es feia càrrec de la hisenda, es quedava amb ell, que hi havia gestor com Josep Aparici, que era conegut, i després la resta era el benefici per a la hisenda real.
I el que
va dir que era tot, o només la que diguéssim la tercera voluntat? És que... No, era tot, però
no era el valor total, sinó la riquesa que produïa durant un any, el producte interior brut, per entendre'ns, durant un any.
Que, per exemple, la hisenda de...
Queda benefici per la corona.
Però que no era el valor de la hisenda, sinó...
No, que era durant un any, el rendiment anual.
I, per exemple, a mi m'emprenya molt la figura de Pino Sierra Cabertí, que és la hisenda més bona de Catalunya i una família molt important. Va ser pandellat, va ser... desterrat de Burgos, sense diners, el van trobar mort el febrer del 18 i l'única cosa que tenia a les mans era una carta de la seva filla, que l'havia escrit des de Viena, que llegia i rellegia cada dia. No tenia res més. I era Espinós i era Cabretí.
Exacte, no? És de Espinós. 25.892.
És a dir, per mi és que hi ha persones que encara no tenen el lloc que li pertoca.
El compte de
Plasència.
I està el 323, la segona fortuna en causes. La 736,
no? Compte de Plasència va morir en la misèria.
Compte de Plasència, que em sembla que en el setge de Barcelona ja tenia 80 anys, no?
Sí.
Sí, va, bueno, hi ha un cas, que és el cas del germà petit del Desvalls, que aquell va arribar als 100 anys a
Viena. Però també el cas més esbarifós, que és el cas que m'agrada molt, que és el cas de Josep Bellvei Balaguer, que era general, va ser empresonat, mai va demanar perdó, la seva hisenda va ser segrestada, i va sortir de Segovia en 92 anys. I va ser de les poques persones que mai va demanar perdó, perquè hi ha altra persona que sí. I la historiografia pensa que aquest senyor, que per mi és molt, molt important, perquè conec la seva letra, conec la seva dona, és com de la família, encara es diu que es va escapolir quan va entrar els francesos el 1669 de Hondarribia. I no va ser veritat. Va morir a la presó i va ser l'únic que no va demanar perdó.
Com se deia?
Josep Bellvei i Balaguer.
De totes maneres, tingueu present que el tema de demanar perdó, doncs, tenint en compte que van estar empresonats des del 1714 fins al 1725, les condicions de la presó, al contrari, allò del baset que tenien aigua fins a la cintura, no? Havia setmanes senceres que la passaven amb aigua fins a la cintura. No tenien patrimoni per poder pagar la manutenció. I arriba un moment que, clar, l'ésser humà intenta sobreviure. No sé, aleshores demanes perdó, però no sé, d'aquesta manera com a mínim t'alimenten, no? Hi havia gent que fins i tot els vestits els havia d'empenyorar a la presó i quedar-se nu.
Van estar despullats, bona part. I amb aigua fins a la cintura, bona part d'ells.
Aquesta repressió tan brutal físicament, de 14 fins quan va durar?
Sí, va haver-hi... No, però jo penso que més, perquè després ja tenim documentació quan la valor de les tintes, que és de 1773, la resistència catalana era fortíssima. Abans morir que el rei serví, o sigui que és que no va acabar, però va acabar.
Penseu que la catedral de Lleida es va convertir en casanga? Aquí va. El 1950.
Que va continuar sempre. Però la resistència també, la ciutat també. A mi aquest pasquí de la boda de les pintes m'agrada molt, que a més morí que sentia el rei Servi.
Hi ha el tema també de, més anecdòtic diguem, que és parlant de fondre moneda, no? Hi ha el tema de les campanes, no? Les campanes, ja ho sabeu, les campanes que tocaven a la defensa de Barcelona, doncs les van fondre, les van convertir en canons, les van posar a la ciutadella i apuntar a la ciutat, no? Això que dius que...
Recargulars que sou, eh? I és més, el general va proposar que en el metall de la honorata que es fes el canó, al canó es posés la inscripció de posseir una ciutat rebelde i la corba va dir, ja, és massa. Aquesta
inscripció, perquè aleshores dones una pista, dones una pista amb inscripció.
Per exemple, el tema també del monument a Moragas, que la Mara Castellana, que m'ho he preguntat, què va passar amb el monument a Moragas, que va portar a l'any 1920, allà a Pla de Palau, que va ser retirat, i ara hi ha aquell pal de bandera enorme que hi ha a la Barceloneta.
Sí, a l'altre de l'avinguda.
A la bandera catalana molt gran, també és el monument a Moragas. Tot l'any no sap ningú, perquè per saber que allò és el monument a Moragas, t'hi has de costar, has de mirar a la base del pal, i llavors dirigir, el que hi ha en el bronze, diguem-ne, que sembla un criticant.
Sí, sí.
Estava al sala perfecta.
Per a les coses.
I entre altres coses no recordo pas de Vianants per accedir-hi, tampoc.
No, ja, sí, una aventura podria arribar fins allà.
Són els gossos, sí, que s'ha provat, els gossos.
Els gossos.
I en canvi la plaça Moragues al final, segur que està allà, que no està tot jo vist, jo he vist que està la plaça Moragues, en un lloc doncs, que no té cap, no té cap sentit, no té cap... Perquè quan es va posar el bus és on estava penjant el seu... Que la repressió, d'una manera o altra,
va continuar.
Heu comentat un dels boscos?
Ara no sé si va al final.
Que
hàgiu
aportat,
què
passava amb els boscos?
Sí, boscos. Sí, el rei va estendre el dret senyorial de la corona sobre tots els arbres de tot Catalunya. I llavors, em sembla que tu la dada la tens bastant bé. Alhora, diguem-ne, disposar de fusta per les embarcacions, per la flota, pel que fos, doncs ell feia tallar els arbres que convenia, i després hi havia, estava establert que per cada arbre que es tallava, a la corona, doncs havia de, qui ho tallava, havia de donar una contribució per la planta.
I la contribució, preu de la fusta, la contribució era 2 rals i mig per cada arbre que estava allà. I una explicació podria ser la següent. Però una explicació podria ser que quan va començar la Gran Successió, al 1602, la flota de l'Estol anglès va desfer la flota de Frisinguer a la Bahia de Cádiz. I aleshores el rei i el conseller de Castella va dir que cap problema, que els arbres s'agafaven de Catalunya. Però això era abans de 1605. I la Junta de Braços de Catalunya li va dir que ni parlant. I suposo que ell se recordaria quan després de la conquesta va dir no, ara em quedo amb tots els arbres de vosaltres.
Ja ens disposo. Més que confiscar el dret de poder disposar de dir, independentment de qui fos el propietari, de poder disposar lliurement de
per vassell, casernes, per qualsevol. O sigui, que pensar que fins als arbres van reprimir és que
jo crec que una part important d'aquest llibre, d'aquest estudi, és que trenca un altre mite, que tots ens hem arribat a creure. És que el 12 de setembre tothom va aixecar la persiana i va tornar a començar a treballar com si no hagués passat res.
S'ha oblidat de tot
i no hi ha passat res. Hi ha hagut una guerra, hi ha hagut unes víctimes, com a tota guerra, és inevitable, però és un element més que ens ha explicat en el nostre imaginari. Perquè doncs es esborri tot això, però aquesta repressió va durar tot el segle XVIII i part del segle XIX, el país que va continuar sent ocupat militarment, pràcticament tot el segle XIX, un segle de guerra al sí.
Però això té raó, l'Armand, però com van poder obrir les botigues a part perquè no tenien que viure, si havien d'enterrar els 1.000 morts de l'11 de setembre. Només l'11 de setembre va venir 1.000 morts. I després els soldats ocupants podien travessar els carrers però estava ple de pedres, de les tombes. O sigui, que era impossible, era una ciutat que estava destruïda. Però estava plena de morts, també.
Sí. Ja va haver un xicot de Saragossa que ens el va demanar. Sí, ho vam enviar molt gustosament. Ell estava fent la tesi doctoral sobre personatges aragonesos que, com el Baset Valencià, doncs haguessin participat en la defensa de Barcelona. I sí, li vàrem enviar. A part d'això, doncs, no sé si hi ha hagut algun resum més, no?
Jo penso
que hi ha hagut gent coneguda, amics nostres, que diuen, home, si fessin una traducció tal i qual. Jo li dic, mira, l'edició aquesta la van costejar nosaltres dos, perquè en un moment determinat ens semblava que s'havia de fer, perquè la cosa ja s'estava eternitzant, des del 2001 que volíem fer el llibre i encara no sortia. Em diuen, no, ha estat un cos que hem costejat nosaltres, ho tirarem endavant, que no passa res, no? però em sembla que el que ja no podem fer és descarregar amb un cost que després sabem que no tindrà cap tipus de fluid en allò que nosaltres volem, no? Aleshores dius, bueno, no?
És que... I no sé si, perquè el tema de canvi m'ha arribat una mica tard, no sé si heu comentat, per exemple, la rebuda, diguem-ne, dintre de cercle una mica acadèmic. Sí. Ho heu comentat, això, perquè això també és molt significatiu.
És a dir, bueno, cercle acadèmic, hi ha hagut gent, com ja he dit, en Josep Fontana, que ho va rebre molt bé, hi ha hagut gent que potser perquè ens introduïm en una faceta investigatòria que era la seva, el mira una mica com si és un intrus, cosa que dius, bueno, no sé, la història és la història, tothom té dret a trobar el que busqui, no? I després també hi ha hagut, diguem-ne, això, allò de dir, a veure, tu veus, quan es publica una obra històrica, tu veus que quan es fa una referència d'una altra obra, es posen noms i cognoms. A nosaltres hi ha gent que ho fa a peu de pàgina, però hi ha gent que, per exemple, a l'obra aquella que va sortir al setembre d'ara fa un any, no, fa dos anys, ja fa dos anys aquest setembre, que era sobre la Guerra de Successió, que publicava l'editorial de l'Avui. No? Doncs en aquella obra va haver una persona de la Universitat de Barcelona, doncs, que va tractar el tema de la repressió. Ens va copiar, quan dic copiar, vull dir copiar l'esquema, Ens va copiar l'esquema fil per randa, és a dir, tu veies els apartats, els ítems, i tu deies, ostres, potser la pàgina tal, pàgina tal, program. I costava molt aquella persona dir que la repressió havia estat estudiada seguint aquest alta pel senyor aquell i aquest senyor aquest, doncs no, no hi figurava. Jo em vaig queixar amb el Agustí Alcoverro, que s'ha de dir que és la persona que més ha ajudat des de l'àmbit universitari, jo ho he comentat abans, i l'Agustí em va dir, aquest no és investigador, és docent. Dic, home, dic, és docent, no és investigador, però publica. Per què no l'ensenyeu a com s'ha de publicar? Perquè si fos a l'inrevés, si nosaltres, Déu ens ajudi, si algun dia fem una cita i resulta que no ens hem assabentat, que aquell tema en qüestió no l'ha tractat abans algú del món universitari, no? o que ja ha estat publicat. No? Nosaltres intentem ser rigorosos. Només que demanem sempre igualtat en el tracte, sempre, però no es dona. Al moment no es dona. Es comença a donar, però no es dona
el tot. I el tema del Congrés d'Història de Barcelona, l'heu comentat?
Sí, he comentat a l'últim Congrés que va sobre la Guerra de Successió, vull dir que hi havia informació informàtica que no responia a les qüestions que nosaltres hem descobert, i després també que jo no sé si per quin motiu, doncs, quan anaves a la botiga de records, allà al Palau de Mar, no? A la botiga de records, entraves allà, veies tots els llibres com a la taula aquesta d'aquí fora. Falta un. Pot ser cosa del distribuïdor, Pot ser cosa de que el distribuïdor ha tingut molts problemes, de tipus familiar, una empresa familiar, i aleshores potser no ha pogut estar tot. Pot ser. Sé que el Jordi Penyarroja, el seu, ell quan va anar, perquè jo vaig anar l'últim dia a l'exposició, ja no vaig tenir capacitat de reacció, no? Tu cal que estudi, escolta, tu, perquè l'exposició està acabant endavant. El Jordi Penyarroja va anar a meitat de temps d'exposició, va trobar que el seu no hi era, el Jordi Penyarroja tampoc, per tant, lligant al món d'investigació a la universitat, i aleshores em va agafar el telèfon, va trucar a l'editor i vaig escoltar, no vol bé, va aparèixer, no? Però, bueno.
Jo m'agradaria també el tema aquest del relator, aquesta figura que apareix, una mena de censor en els congressos, que de fet el que fa és fer de mitjancer entre el públic i el que el teòric autor, però a sobre tergiversa.
No, jo diria que tots els congressos que hem anat, que hem anat a bastants, sempre que se'ns ha deixat explicar, no ha passat res. No ha passat res. Ens havíem explicat en la nostra versió. L'últim congrés que hi va haver, el novembre del 2005, no? Que ja s'han publicat les actes, que hi ha hagut un error, perquè a les actes se'ns diu que són professors de la Universitat d'Alicante, i sí. No, però bueno. Doncs a l'últim congrés resultava que primer ens van dir que es podia defensar la comunicació, podíem explicar, bueno, obrir un llum, la fas d'una manera determinada perquè després ja t'explicaràs, que per això afortunadament no hi ha problema. Resulta que a l'hora de la veritat ens trobem que no, que hi ha un relator. I el relator es va fer un atac a la baioneta, com els borbònics. cosa, clar, tu dius que tens dues possibilitats, o et queixes d'anar allà en públic, o qual cosa dius, de manera com estaven les coses, la gent que hi havia per allà, dius, encara tirant aquest tren ahir, no? O aguantes estèricament, van decidir aguantar estèricament. Ara, ho tenim molt clar també, quan som al congrés que hi anem, el primer que anem és si hi ha relató o no hi ha relató. En el cas que hi hagi relató, direm no hi anem.
Però vaja, nosaltres continuem treballant i ja està.
No. A part d'això, però vull dir, assistència a congressos...
No, però és bo saber una mica com funciona la traducció, no? Perquè a vegades ens pensem que tot ve de fora, també.
No.
I aquí hi ha molta feina a fer. Ens hem trobat i ells s'hi troben i s'hi troben més gent.
Però vaja, és que...
Moltes gràcies. Sí.
No, vam enviar...
Estaria malament.
El llibre aquest va ser lliurat, per que ho sabeu, va ser lliurat a alguns diputats del Parlament de Catalunya, de dos signes, i a l'expresident de la Generalitat de Catalunya també, en mà. El senyor Jordi Pujol també va ser lliurat en mà. També va ser enviat al president llavors de la Generalitat, en Pasqual Maragall, i al president del Parlament, l'Ernest Maragall. I el major de Pujol, recordaràs que li van portar en mà, ara farà, em sembla que té sí, dos estius aproximadament, i que bueno, va ser força divertit. L'entrevista va ser força divertit. Nosaltres anàvem a parlar-li del llibre, i l'home ja sabeu, tant el llibre, el llibre, que s'ha de posar. Bé, què nois, parlem de l'educació? Molt bé, vam parlar de l'educació, es va preguntar quin era el nostre diagnòstic sobre la situació de l'educació, que sabíem que anava malament, que si no serien les causes, nosaltres li vam comentar que ens semblava que tenia molt a veure amb canvis socials i canvis de tipus familiar, que fan, hi ha model de consumisme que fa que la gent no pugui tenir temps per estar pels fills i tal i igual, i aleshores l'home es calla, anava escoltant, i quan acabem la intervenció ens mira així de costat i ens diu, i vosaltres teniu fills? I a mi se'm va estendre la llumeta, allò de que jo sóc bastant de resposta ràpida, eh? Allò saben els que em coneixen. I ràpidament contesto, no, president, nosaltres no tenim fills, però hem tingut milers d'alumnes. Va dir,
molt bé. Anècdotes. Però bé, no treballant. Ja.
Sí, la nostra idea és ara que... ara en aquest moment hi ha dues coses, la qüestió temporal, disposar de més temps, que si tot va bé i no passa res d'extraordinari, doncs a partir d'aquest estiu tots dos estarem jubilats, de manera anticipada, no som tan grans, i llavors a partir d'aquí una mica la idea és fer com a Woody Allen, és a dir, Woody Allen ja sabeu que ha fet una bona pel·lícula cada any. Nosaltres intentarem fer un llibre el millor possible doncs, cada any. Ara en aquest moment el que estem esperant és que es publiqui l'estudi sobre la Ciutadella, ens interessa molt que es publiqui, perquè es veu clarament doncs, que des de 1640 hi ha una idea que és qui domina Barcelona domina Catalunya, i per dominar Barcelona és necessària una Ciutadella, el que passa que els mitjans necessaris per poder fer la Ciutadella, no només tècnics i de material, sinó també de guarnició, perquè hi ha un informe que diu no es deixaran mai fer les obres de la Ciutadella, perquè la gent sap per què serveix la Ciutadella, i si llavors està la gent informada llavors, sense internet i sense televisió, que serà necessària la presència de 3.000 soldats d'infanteria i 500 de cavalleria a Barcelona, que llavors hi ha una població de 20.000 habitants,
sí,
per vigilar les obres i que es puguin dur a terme. Clar, com que en aquell moment la monarquia estava en guerra, o a Portugal, o a França, etcètera, i la carestia que tenia la gent de Reial, doncs feia que el projecte era una mica com el Sísif, no? Ara, per exemple, el 1640, quan envia l'exèrcit, i ja està a punt l'exèrcit d'entrar a Barcelona, i ja ha derrotat a la batalla de Montjuïc, estan dient ja tenen el plan fet, ja tenen el lloc on el posaran, i tal, i ja està, bam, cap enrere, no? Vinga, ara els portuguesos també ens fan la punyeta, no, ara no podem fer la Ciutadella, ara la salada. I ara els francesos van quedar a fer la Pau dels Pirineus. I fer la Pau dels Pirineus encara queden els portuguesos, no? I ens interessa molt perquè en certa manera és el compliment, una peça fonamental amb el gran memorial de l'Olivares de 1625. Recordeu, no sé conforme su majestat con ser conde de Barcelona, rey de Aragón, rey de Valencia, rey de Portugal, sino en ser rey de España, es decir, en someter a todos los demás reinos a las leyes de Castilla.
Olivares,
a gran memorial de 1625. Y a la hora de Dios, bueno, de 1624, o sea, me refiero al final del 24. No, no, però el memorial. Fins a 1714 jo he comptat que són 90 anys. Però a 90 anys van a pinyar fills, eh? És a dir, hi ha circumstàncies que fan que el projecte doncs, es congeli una mica, es posi la nevera al congelador i es congeli. Però hi és. I siguin Àustries o siguin Borbons, eh? Siguin Àustries o siguin Borbons. Molt bé.
El punt número 1 del programa de la Salut de Castellà Imperial.
Efectivament. És a dir, jo penso que el memorial és el primer que ho diu clarament, no? És això el que volem. Així està dit i això és el que volem.
Oh, molt bé, perfecte.
No sé, potser ens hem allargat massa, eh?
No, no,
no, no, no, no, no, no, no, no,
per un estudiós local, sé que en un poble que les cases se coneixen, història de les cases així, anava trobant que hi ha totes unes quantes cases que van desaparèixer, cases importants, que eren masies importants, va desaparèixer la família, va desaparèixer tot i van ser donades a uns altres que van ser dels col·laboradors, que després van ser molt importants. No? Sí. Jo no sé com ha sigut a altres llocs, però quan t'ho expliquen, abans no hi penses amb aquestes coses, però quan expliquen és com funcionava la guerra, els que no havien sigut ideals, els hi perdien el patrimoni i
no, és que jo penso que és molt important aquesta observació, en aquest cas per el següent, és que com es van cremar els títols i els títols de propietat i els títols de notari o d'advocat, etc., ara després de reivindicar, quan va arribar la pau de l'any 25, no tenien documentació. O sigui que no només és la qüestió d'arrasar, sinó que després no poder defensar-se. O sigui, va haver famílies que no van poder.
Clar, sí, el cas.
Perquè no tenien documentació, perquè havien d'haver-la entregat.
Es dona el cas de justícia real, que quan hi ha una reclamació, diu, escolta, jo sóc el fill d'aquella persona que li van incautar, segons la pau de Viena de 1725, fet amb l'emperador, vostè m'ha de tornar el patrimoni. Resposta, ensenyem el títol de propietat.
És molt important,
eh? No sé, el tornarem a fer, no? Molt bé.
Amb el patrimoni dels sindicats i tal,
sí, correcte.
I d'altres
entitats.
I això passa contínuament amb els sindicats.
Com ho demostres?
Sí, no, no. Clar, després has intentat demostrar. En aquest cas, perquè els títols havien estat cremats.
Sí, estan requisats. A les escoles, no fa pas tantíssims anys, als jocs de nenes que cantaven, m'ensenyaven una cançó que deia Catalunya vengo de servir.
Sí.
Igual que anaves fent o tan feliç, sí, igual.
Sí, sí.
Molt bé. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.